Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
El carrusel de vagues a l'educació per forçar el govern a renegociar el pacte que va tancar amb només dos sindicats i que no satisfà la resta. Avui fan vaga les mestres de les escoles Bressol, tant de les públiques com de les privades, i és la primera de dues aturades. L'altra està convocada pel 20 de maig. L'etapa de l'escola Bressol per als nens i per les famílies és una etapa molt delicada. És el moment en què es talla definitivament el cordó umbilical perquè s'hi porta els nens quan s'acaben les baixes de maternitat i paternitat, i és quan les mestres, i són les, perquè pràcticament totes són dones, fan de mares quan les mares no hi poden ser. I a més de canviar bolquers, de donar biberons, de batallar pels purers o pels trossos pel dinar i acompanyar les floreres, també ensenyen a començar a caminar per la vida. Figuradament i també de manera literal, perquè de vegades és la mestra de l'escoleta qui testimonia les primeres passes d'una criatura. I què demanen aquestes segones mares, les mestres de 0 a 3 anys? Quina és la seva reivindicació? Doncs la mateixa que la primària, reducció de ràtios d'una banda. Reclamen que s'apliqui el que recomana la Unió Europea. 4 nadons per mestre en lactants, és a dir, en el primer any de vida. 6 per cada mestre en l'etapa d'1 a 2 anys. I 8 en el grup de 2 a 3. D'altra banda, també exigeixen més recursos per poder atendre amb condicions les necessitats diferents dels nens que tenen a classe. Uns recursos que, en aquesta etapa tan delicada, són encara més escassos.
Tenim infants amb necessitats educatives i nosaltres aquí els tenim, doncs, per exemple, sense mediadora, etc. I quan passen a l'escola ja la tenen. Aleshores, volem una inclusió, això, amb garanties.
I com us explicàvem ahir, amb la bretxa salarial entre els treballadors de residències públiques i privades a les escoles Bressol passa el mateix. Per això demanen també una equiparació.
Si la Generalitat considera que hi ha un currículum de 0,6, 0,3 hi és. Per això volem estar totes juntes, les mateixes condicions.
Mateixes condicions laborals i també per les famílies. I per això reclamen també que s'avanci per acabar de fer gratuïta tota aquesta etapa.
Catalunya al dia.
Seguirem la protesta que s'ha fet a Barcelona i una de les manifestacions que s'ha convocat arreu. Concretament, serem a la de Lleida. I, a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Us parlarem de les multes als camioners que circulen per l'AP7. Són 21 al dia, de mitjana, segons les dades del primer trimestre d'aquest any.
S'han multiplicat per 100 respecte a l'any passat perquè s'han fet servir càmeres amb intel·ligència artificial. I ara ja es nota l'efecte de les sancions.
Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? A fer cas en aquell tram. I, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
La Núria Peraire ha treballat aquestes dades, ens explicarà quines són les principals infraccions que cometen els conductors de camions per la via on n'hi passen més. 25.000 cada dia a la P7. Serem també a Badalona. Han començat les obres de rehabilitació dels blocs afectats per l'esfondrament de fa 2 anys que va matar 3 persones al carrer Canigó, segur que ho recordareu. Doncs bé, hi ha hagut pica baralla entre veïns perquè no tots han pagat per aquestes obres.
Hem hagut de subvencionar o de pagar, com li vulguis dir, aquestes persones que no han fet efectiu aquesta derrama.
Però a mi em sap molt de greu que hi hagi gent que no pugui pagar-ho i que a sobre la denunciïn. No podem anar així per la vida.
2 anys després de l'ensorrament, encara hi ha veïns que no han pogut tornar a casa i d'altres que viuen amb els pisos apuntalats.
I us parlarem de les pintures del segle XIII que s'han descobert a l'església de Sant Francesc, a Montblanc, a la Conca de Barberà. S'han trobat a l'enteixinat. Això és el sostre de l'església.
A 18 metres de terra, massa amunt per poder contemplar-les. Però l'Ajuntament ja hi ha trobat solució.
El que necessitarem, doncs, és tenir algun element, doncs, que ens hi apropi, en aquest cas seran els minobles, o també, doncs, tenir les fotografies en alguna pantalla o impreses.
Sapiguem també com està el trànsit a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè Rodalies ha informat fa poca estona que s'ha tallat la circulació a la R4 entre les estacions de Terrassa i Castellvell i el Vilar Monistrol de Montserrat per l'atropellament d'una persona. S'estableix transport alternatiu pel carretera. I pel que fa al trànsit, tallada per un accident la C31 a Santa Cristina d'Aro, hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa.
I pel que fa al temps, la tònica habitual des que hem començat el mes de maig, no? Matins més tranquils, tardes mogudetes. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora. Sí, aquesta seria la tendència, i si ahir vèiem un divendres en què reculava la inestabilitat i el sol podia dominar més, avui els mapes ajusten els diferents paràmetres que fan créixer els núvols i que ens preveuen o que ens permeten preveure quin temps farà, i en definitiva aquests petits ajustos sembla que es tornaran a traduir també demà divendres en aquests ruixats o tempestes. Potser demà al matí a l'extrem sud de Catalunya. Aquesta seria una diferència respecte a aquesta tònica que comentaves de tardes. Demà a la tarda se'n reproduirien a l'interior, Pirineu, igual que avui, i dissabte a la tarda, doncs també potser seria el moment de més precipitació. Dissabte al matí aguantaria. I diumenge, de moment, mantenen un temps bastant assolellat gran part del dia.
I també tindrem esport, serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Què prepareu, Montserrat?
Doncs mira, sentirem el porter del Barça, Stensne, que confirma la seva intenció de seguir una temporada més a l'equip i complir el contracte que té fins al 2027. En hoquei patins, avui a Coimbra, Portugal, es juga quarts de final de la Champions masculina amb el partit Barça-Sporting de Portugal a les 8 del vespre. El Reus Deportiu va quedar eliminat ahir a Coimbra en quarts de final davant el Benfica, però va fer un partidàs, van empatar a 2 gols a partit i la pròrroga i van caure als penals. També va cap a Coimbra, Portugal, avui el Vila-Sana, perquè demà disputarà la semifinal de la Champions femenina d'hoquei patins. I avui arrenquen les semifinals de la Lliga femenina de bàsquet. L'Uni Girona juga l'anada a la pista del València, que opta al seu quart títol consecutiu a partir de les 7 de la tarda.
Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sots edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1 i pràcticament 7 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
Jornada de vaga a les escoles bressol catalanes. Amb aquest lema, som educació, no som guarderies. Els treballadors denuncien condicions laborals precàries i desiguals en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no de les administracions locals. També reduir ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. Doncs enmig d'aquesta vaga es fan aquest migdia manifestacions de la plataforma 03, agrupa sindicats i entitats. És la primera, recordem-ho, de les 17 vagues fixades pels sindicats del món educatiu de cara a aquest últim mes per la recta final del curs escolar. N'estem seguint un parell des de Barcelona. Una d'aquestes protestes l'està seguint la Sara Cañete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, nosaltres ja ens trobem aquí davant de la delegació del Govern espanyol, que és on aquesta manifestació tenia a disposar el seu...
Doncs imagino que perquè hi ha molta concentració de gent, el so no acaba ser l'adequat. Intentarem tornar a connectar amb Barcelona, amb la Sara Cañete, que està seguint doncs, una d'aquestes marxes que s'han convocat avui a diverses capitals catalanes d'aquesta plataforma 03. Són, de fet, el col·lectiu que inauguren aquest carrusel de mobilitzacions que els sindicats majoritaris de l'àmbit de l'ensenyament han convocat per aquesta recta final de curs a fi de pressionar el govern novament perquè torni a seure a la taula, perquè revisi aquest acord que van tancar amb dos dels sindicats generalistes, amb Comissions Obreres i amb la UGT. Provarem de tornar al centre de Barcelona per seguir aquesta protesta a les 12 del migdia. Han començat altres manifestacions del sector a les 4 capitals. Podem anar a Lleida a aquesta hora i tenim allà en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Aquí com està aquesta protesta, la marxa?
Doncs estem a punt d'arribar a la subdelegació del govern espanyol a la plaça de la Pau. Som al centre de Lleida, al centre neuràlgic. Hem sortit a passades les 12 de la plaça Paeria, de la plaça de l'Ajuntament, i hem fet un petit recorregut, tot i que s'han estat aturades, concentrades durant més de mitja hora en aquest punt neuràlgic del Pont Vell amb la Rambla de Ferran. Són més o menys unes 150 persones les que es manifesten. Podria dir que el 98% són educadores, treballadores de centres d'escola bressol i de llars d'infants. Amb nosaltres Tenim dues representants, dues treballadores de llars d'infants. La llar d'infants Arrels de Cervera, bon dia.
Bon dia.
El teu nom?
Maria Dolors Vilalta.
Quin és el teu dia a dia? Com ho patiu?
Bueno, nosaltres tenim ràtios molt elevades, vale? I aleshores demanem que, si no s'equiparen les ràtios a nivell europeu, que hi hagi una parella educativa. Volem la dignificació del 0-3 perquè som invisibles, no som guarderies, i si el decret ens contemple de 0 a 6, nosaltres no ens hi sentim representades.
Però el dia a dia teniu massificació...
Massificació de canalla i poc personal per poder atendre i poder realitzar les tasques educatives que tenim establertes, perquè són molt petits i són molt dependents.
Pere Joan, tenim... disculpa, ella parlava, sí, de parella educativa, això exactament què és? Que tinguin un reforç a l'aula o...?
De parella educativa parlava, sí. Això, sí, què vol dir?
Això vol dir que per la mateixa ràdio que tenim ara establerta puguem ser dos persones per a l'aula, dins de la mateixa aula.
Queda contestada la,
sí,
pregunta.
Sí, sí, efectivament, endavant.
També tenim una treballadora de l'Escola Bressol al Niu de Mollerussa, a la capital del Pla d'Urgell. Bon dia, el teu nom.
Bon dia, sóc la Lorena.
Lorena, ara ho deia ella, des de Cervera. Vosaltres, com esteu a l'Escola Bressol de Mollerussa?
Doncs, tal com ha dit la companya, tenim unes ràtios molt elevades, les més elevades d'Europa, i per això demanem, el que deia la companya, la parella educativa. Si més no, també ens trobem cada vegada amb més nens amb necessitats educatives especials que no podem atendre de manera digna. I demanem això, doncs, que hi hagi personal qualificat que ens ajudi i que vetlli, doncs, per l'educació, pel benestar d'aquests infants.
Sí, perquè són infants que tenen després, en la pròxima etapa educativa, unes vetlladores com els hi correspon i que vosaltres reivindiqueu, no?
Exacte, vull dir, reivindiquem això, doncs, que si se'n reconeix com a educació, tal com diu el decret, que es faci factible i que ho representin, doncs, posant-nos vetlladores, ajudes a monitoratge a menjadors, i això és el nostre dia a dia, vull dir.
Doncs ha quedat reflectit. Gràcies a totes dues.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Això és, Estel, el que hem recollit a peu de manifestació, que encara està recorrent, i com podeu comprovar, hi ha una claca molt important de persones que estan seguint aquesta protesta, que està a punt d'arribar al seu destí final, que és la subdelegació del govern espanyol.
Molt bé, gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
I també cap a la delegació del govern espanyol. Avançava la marxa de Barcelona. Podem intentar de tornar-hi a connectar en directe. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs vinga, provem a veure si ara és possible realitzar aquesta connexió, malgrat els problemes tècnics que hem tingut abans. En tot cas, com ja bé indicaves, en el cas de Barcelona, la manifestació ja sí que ha arribat davant de la seu del govern central. És una manifestació molt sorollosa. La veritat és que ho han agafat amb ganes. Pel que fa a les xifres de participació, des de Comissions Obreres, que és un dels principals sindicats convocats, xifren en 6.000 els participants aquí a la ciutat, i pel que fa a seguiment, doncs, sabem que a les 42 llars d'infants que depenen directament de la Generalitat, el seguiment ha estat aproximadament del 9%, però que a les escoles bressols municipals d'aquí de Barcelona, el seguiment entre els treballadors arriba al 23%. En tot cas, en aquest context de reivindicacions per part del sector educatiu, la mobilització ha agafat també força en aquesta primera etapa, a l'etapa del 0-3. La vaga d'avui, de fet, està convocada a tot l'Estat perquè és del govern espanyol, expliquen que en depèn una de les principals reivindicacions, i és aquesta baixada de ràtios, que diuen ha de ser dràstica perquè aquí pràcticament doblen les recomanacions d'Europa. Gina Rius és la portaveu de la plataforma 03.
Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
Doncs aquestes reivindicacions, baixada de ràtios o més recursos, que són compartides amb la resta del sector educatiu, però el sector del 03, com ja explicàveu, té la particularitat que depèn de cada ajuntament. Aquí les treballadores expliquen que hi ha fins a 5 models diferents de gestió i això implica sous i condicions laborals diferents. Per ells la solució passa perquè aquest sector també pengi directament del govern de la Generalitat, específicament del Departament d'Educació. Diuen que és la manera de garantir l'equiparació de les condicions laborals i també de posar en valor el valor educatiu d'aquesta etapa.
Doncs són les reivindicacions d'aquest col·lectiu, de les mestres, bàsicament. Són dones de l'etapa 0 a 3, en la primera de les mobilitzacions d'aquestes jornades que venen aquests pròxims dies i que sacsejaran l'àmbit de l'educació. Gràcies, Sara Cañete. Bon dia.
Bon dia.
Hem arribat a un quart de dues del migdia. Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a la P7, que avancen en trams on no poden fer-ho. Són dades del primer trimestre de l'any, facilitades pel Servei Català de Trànsit i que us avança el Catalunya al Dia. L'augment de la detecció de les infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que fan servir la intel·ligència artificial. Des de Girona, Núria Peraire, què en sabem d'aquestes càmeres? Com són?
Hola, bon dia. Doncs mira, l'any passat es van començar a utilitzar. Són dues càmeres amb intel·ligència artificial. Es van posar a la P7 per detectar avançaments prohibits de camions. Concretament, detecten els camions que circulen per l'esquerra. Això va permetre multiplicar per més de 100 les sancions que es posen.
Doncs repassem aquestes dades.
Doncs mira, es va passar de les 22 sancions en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 el 2025. I aquest 2026 han baixat una mica fins gairebé les 2.000, una xifra que suposa aquestes 21 al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notant l'efecte de les penalitzacions.
El que creiem és, bàsicament, que la gent ho sap, no? Els transportistes ho saben i, per tant, comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? A fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
I també hem pogut saber, d'altra banda, Núria, que es posen 4 sancions al dia a camions que circulen en horari prohibit.
Sí, aquesta Setmana Santa els Mossos d'Esquadra van centrar-se en els camions per detectar aquest altre tipus d'infracció, circular per la P7 durant franges horàries en què els camions ho tenen prohibit. Això ha fet que aquest primer trimestre del 2026 les sancions per això hagin estat més de 300. S'ha passat de 20 sancions al primer trimestre de l'any passat a 378 aquest 2026.
El comissari en cap de la Divisió d'Investigació Criminal qualifica de setmana tràgica la que s'ha viscut a Catalunya amb 2 assassinats només al cap de setmana, el cap de setmana passat. El comissari dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón, ha contraposat els fets amb les bones xifres de l'últim any en què els homicidis han caigut un 20%. Són dades que s'han donat a Sabadell, al complex central dels Mossos d'Esquadra. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
I hi ha novetats en explicant res respecte a un d'aquests crims que dèiem d'aquest cap de setmana, el crim d'Esplugues de Llobregat?
Doncs el comissari Chacón, màxim responsable de les investigacions del cos, ha repassat els homicidis de l'assassinat d'Esplugues, l'ha qualificat de brutal, que va ser sense motivació, per tant, descarta cap altra motivació com la jihadista. El màxim responsable d'investigacions del cos sosté que el cos és conscient que han commocionat la societat aquests fets, ha subratllat que les investigacions són lentes, han estat difícils i, en aquest cas, d'Esplugues combinades amb desinformacions. En definitiva, ha qualificat així la setmana.
Realment tràgica i molt convulsa mediàticament en tota la societat. Ha sigut dura, molt dura. Hem tingut 3 homicidis, ja ho sabeu, i un quart que es va produir al marc d'un tema de Vige, que també l'hem explicat aquesta setmana.
I, clar, això també contrasta, ho deia l'altre dia la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb les dades de criminalitat. Hi ha un desajustament entre percepció i xifres objectives. Què han dit sobre això?
Sí, sí, això en un context en què, en general, els fets criminals han baixat. Han baixat concretament els assassinats, que, en general, estan relacionats amb màfies i el cultiu i tràfic de drogues.
Ens han baixat els homicidis un 20%, ens han baixat els robatoris d'establiments un 17%, domicilis un 8%. Les dades ens diuen que quasi tot el que ve que acaba malament deriva de les drogues. I sempre hem de fer aquesta mirada primer a les drogues. Mireu, aquest any passat, el 2025, al port de Barcelona es van agafar 8.000 quilos de cocaïna. L'any anterior se'n van agafar 20.000.
Pel que fa a les incautacions d'altres substàncies, l'any passat es van requisar 20 tones de xix, una xifra similar a la de l'any anterior, i que pel que fa a la marihuana es van intervenir 300 plantes, són 100 menys que el 2024. Tot i que hi ha hagut menys substància intervinguda, sí que s'han fet més detencions.
Molt bé, gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
I recuperant el tema amb què iniciàvem aquesta conversa amb el Miquel, n'ha parlat també el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Acaba de dir a Lleida, on s'ha fet el Dia de les Esquadres, s'ha celebrat aquesta festivitat, que no es pot minimitzar la sensació d'inseguretat de la població després d'aquesta setmana que hi ha hagut dos crims a Catalunya.
Continuarem fent el que ja hem vingut fent fins al moment, perseguir el delicte i protegir a les víctimes en totes les seves variables. Però també treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar.
I encara en crònica de policia, la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. Hi ha almenys 7 víctimes identificades. Quim?
El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar-li vídeos i fotos de contingut sexual. La primera denúncia va arribar de les Illes Canàries, on una menor de 14 anys va relatar que un desconegut li exigia de manera insistent i sota amenaces que li envies fotos d'ella despullada. La investigació va permetre identificar una noia de Galícia de 15 anys que havia presentat una denúncia per uns fets de les mateixes característiques. Finalment, la policia va aconseguir localitzar el sospitós a Santa Coloma de Cervelló. Durant l'escorcoll de casa seva i en l'anàlisi dels seus dispositius informàtics es van trobar vídeos de caràcter sexual d'almenys 7 víctimes menors d'edat, sense que es descarti que n'hi pugui haver d'altres. Es dona el cas que el 2024 els Mossos ja l'havien detingut per fets similars. En aquella ocasió, un jutjat li va prohibir acostar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
Avui de la visita del Papa a Catalunya, prevista pel 9 i 10 de juny, s'espera que prop de 50.000 persones puguin participar en els actes que s'han programat. El més multitudinari serà el que es farà el dia 9 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. S'espera que s'hi reuniran 39.000 persones i hi haurà actuacions musicals de l'Escolania de Montserrat o de Sergio Dalma, per exemple. N'han donat més detalls des de la Sagrada Família. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en José Antonio Rodríguez i la Mar Riera. Mar.
Bon dia. A partir de demà ja es podran reservar entrades a través del web alçalamirada.cat. Més de la meitat de les 39.000 localitats són per parròquies i agrupacions religioses i la resta s'oferiran a tothom qui ho vulgui. Seran entrades gratuïtes per l'acte més multitudinari que farà el Papa el primer dia a Barcelona el 9 de juny a la tarda. Sentim David Abadías, bisbe auxiliar de Barcelona.
Subratllar que a partir de demà ja quedarà oberta per poder fer aquesta inscripció lliure, per poder accedir a les invitacions amb acreditació per la vetlla a l'estadi de Montjuïc.
L'endemà, dia 10, el dia fort, el Papa anirà de la presó Brians 1, després en cotxe fins a Montserrat, on dinarà amb la comunitat de l'abadia, i ja a la tarda tornarà a Barcelona, on farà un dels actes, diuen, més socials a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on es trobarà amb unes 200 persones. Després ja serà el torn de l'acte central, el de la Sagrada Família. S'espera que arribi al temple amb un cotxe descobert.
Aquest recorregut del Palau Episcopal cap a la Sagrada Família o tot o part serà fet en cotxe descobert. Aquí també hi ha els motius últims de seguretat i del protocol del Vaticà que ens acaba d'indicar. Però aquest moment de desplaçament, aquest també seria fet, si no tot, la seva majoria, en cotxe descobert.
El temple té una capacitat per 2.000 persones. Abans de la missa, Lleó XIV farà una ofrena a la tomba d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús es farà ja a l'exterior. Després hi haurà un espectacle de llums i pirotècnia, una cerimònia que es podrà seguir en pantalles gegants des de l'exterior de la Sagrada Família.
Catalunya al dia.
El Departament d'Agricultura vol frenar les crítiques a la proliferació de projectes de plantes de biogàs i assegura que la prioritat seran les instal·lacions de dimensions mitjanes que donin sortida als purins de ramaders locals. De moment, seran les que obtindran més ajudes públiques. Això ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, des d'una planta d'Alcarràs, al Segrià, que considera que és exemplar. Anem a Lleida. Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, la nova convocatòria de subvencions per promoure el biogàs puja 25 milions d'euros.
Sí, se sumen als 40 que es van repartir fa 2 anys, però ara amb novetats. Les ajudes afavoriran les plantes que tractin un màxim de 150.000 tones anuals de material orgànic, per tant, hi posen límit, i que procedeixin majoritàriament d'un radi de 35 quilòmetres. I tindran més punts si les promouen ramaders locals. Segons el conseller Ordeig, és el model que es vol impulsar i que esperen que generi consens.
Per convèncer també els ajuntaments, el conjunt de la societat, de que, escolteu, de que hem de tenir una xarxa de plantes de purins distribuïdes al territori, i segurament que el que no toca és que en un lloc n'hi hagi moltes o molt grans, sinó tenir-les doncs, més dimensionades i més repartides pel territori.
Recordem que els que generen més rebuig són els macroprojectes que tenen darrere grups d'inversió no vinculats a l'agricultura. No és el cas de la planta d'Alcarràs. El seu responsable, Jordi Jové, ho posa en valor.
Tots són famílies ramaderes locals, humils i treballadores que únicament han fet la planta no per especular, sinó per donar sostenibilitat a les seues empreses i a les seues granges.
La d'Alcarràs tracta els purins de 189 granges de la zona.
Molt bé, gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
4 minuts, 2:15. El govern i el sector taurí de les Terres de l'Ebre han acordat un protocol per prevenir riscos sanitaris i garantir l'activitat, és a dir, que es puguin seguir fent correbous davant de possibles nous casos de dermatosi dolular en altres punts del país. Això és el que va passar fa uns mesos amb el brot a l'Empordà i que va repercutir en aquests correbous. L'acord ha sorgit de la taula de treball on hi han participat les parts implicades. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I arriba aquest protocol després de les crítiques del sector cap a la Generalitat perquè els va suspendre alguns dels actes. Això va passar el novembre, oi?
Sí, així és. Crítiques dures, sobretot per la distància física que hi ha amb el focus del brot, que recordem era la zona de l'Empordà. Concretament, se'n van suspendre 2 a Xerta i Camarles, tots 2 al Baix Ebre, per aquests casos de dermatosi nodular contagiosa. Bàsicament, el protocol inclou mesures com ara desinfectar i desinsectar tant els animals com l'àmbit on viuen i l'espai on es faran els actes taurins. Xavi Llorach, vicepresident de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre.
Unes recomanacions que fem a tots els organitzadors que poden ser des de la pròpia explotació ramadera que desinfecte i desinsecte els seus animals, els camions... Estem parlant de desinfecció i desinsectació. Com sabeu, els vectors són els insectes i desinfectació és desinfectar per evitar també possibles malalties diferents a el que transporten els insectes. No?
La taula de treball creada el mes de febrer la formen, recordem-ho, la Generalitat, els ajuntaments implicats, les penyes taurines i també el sector ramader. Madrid.
Nou entrebanc en les obres a l'R3 que poden modificar el calendari previst. Segons avancen a 3CAT Info, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Joan Garcia, bon dia.
Hola, Estel.
A veure, què ha passat i quines conseqüències té això?
Ha passat que el mes de març va caure un mur davant la cimentera a la Fars de Montcada, que s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall amb això, i això bloqueja l'inici de la segona fase del treball prevista per ara al maig, però que van passant els dies, no sabem el dia que començarà, i és una fase important perquè ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga, i la segona fase es limitaria entre Mollet-Santa Rosa o fins i tot potser Parets i la Garriga. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat a aquesta emissora la importància de poder entrar en aquesta segona fase per recuperar el màxim possible de servei en tren.
I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè, per una banda, els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
Fora d'aquest problema que hem explicat al mur de Montcada, també hem d'explicar que la resta d'obres avancen bé, avancen segons el previst. Per exemple, a l'estació de Parets, el viaducte del Congost, la variant de les Franqueses, i a diversos passos elevats i inferiors, segons han explicat a 3Cat Info, fonts pròximes als treballs.
Doncs amb els senyals horaris de 2:15 ens situem ara a Badalona. Enmig de turbulències entre els veïns han començat les obres de rehabilitació dels blocs del carrer Canigó. Són els que van quedar estructuralment molt afectats per l'esfondrament del número 9 d'aquest carrer Canigó. Això va passar el febrer del 2024 i va provocar la mort de 3 veïns. La comunitat d'un dels blocs adjacents ha demandat als veïns que no han assumit les derrames, no han pagat aquestes obres. David Àngela, des de Badalona, més de 2 anys després, continua, per tant, i s'embolica tot aquest viacrucis.
Hola, bon dia. Doncs sí, perquè ara mateix els veïns dels números 7 i 9 i alguns del número 5 encara no han pogut tornar a casa. A més, hi ha un centenar de famílies que viuen des de fa 2 anys amb els pisos apuntalats i a tot això s'hi afegeix el conflicte econòmic entre els veïns que es veuen obligats a assumir 20.000 euros per cada pis. En alguns casos no els han aconseguit un crèdit personal i això fa que els altres n'hagin d'assumir aquesta part i deutes que arrossegaven. Núria Franquesa és veïna del número 5. Ha pagat 25.000 euros.
20.000 euros de deute anterior al col·lapse i ara aquesta derrama no l'han fet efectiva, amb la qual cosa, doncs, que són més, llavors nosaltres hem hagut de pagar 25, perquè hem hagut de subvencionar o de pagar, com li vulguis dir, aquestes persones que no han fet efectiu aquesta derrama hiperbòlica que tenim, no?
Segons en David Enric, que no ha aconseguit aquest crèdit, les assegurances no n'han volgut saber res i lamenta haver perdut 2 anys si el cost l'havien d'acabar assumint els mateixos veïns.
Jo he deixat d'anar a les reunions d'escala perquè, bueno, es veu que jo parlo un idioma i els altres veïns parlen altre. Però a mi em sap molt de greu que hi hagi gent que no pugui pagar-ho i que a sobre la denunciïn judicialment. És una qüestió de principis. No podem anar així per la vida, matxacant el que no pot.
Els veïns afectats consideren que l'Ajuntament els ha abandonat i es queixen que la promesa, segons ells, de l'alcalde Xavier García Albiol, que aconseguiria dels bancs crèdits tous, hagi quedat en no res.
Gràcies, David. I precisament per millorar la convivència entre els veïns dels blocs de pisos de titularitat pública i el manteniment de les zones comunes, el govern posa en marxa un pla pilot perquè hi hagi un administrador de finques que s'ocupi de la gestió del dia a dia. Aquest migdia han firmat un conveni a Girona entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques. Fèlix Martín, des de Girona, on es farà aquest pla pilot i en quants edificis?
El pla es farà durant un any en 20 edificis de Girona i Figueres. A Girona, per exemple, entre d'altres, el barri de la Font de la Pólvora. Són blocs de pisos on hi pot haver propietaris privats, però on, sobretot, hi ha habitatges públics de lloguer social. La feina d'aquest administrador, que tindrà el suport del col·legi professional, serà bàsicament de posar ordre, ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes, però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon estat de l'espai compartit, el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala, o sigui, qüestions que assegurin una bona convivència i un bon estat de l'espai públic.
Ara es comença a Girona, però l'objectiu és estendre aquestes administracions de finques tutelades als edificis en pisos de titularitat pública de tot el país.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I repassem les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info, com sempre amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui de què anem, va?
Mira, anem de noms propis, però noms propis que són noms de rius, muntanyes o pobles.
Home,
que
molt de moda avui en dia, no?
Va, vaig dient, a veure, Nialó.
Nialó.
Merlès, no?
Merlès, com la Riera,
sí,
no?
Sí, Norfeu, Calís, això és Cap de Creus.
Nialó,
no sé si ho saps. Això és específic de cada lloc, no?
Nialó és una, en aquest cas, és una cova d'una princesa catalana, fi, que Elionor d'Urgell, allà sí, hi va fer penitència, etcètera, sí, etcètera. Sí. Cadascú, cada nom té la seva història, la podreu llegir. Merlès és una riera, òbviament, i n'hi ha d'altres, no? Fontcalda, també, Gandesa, ens porta Gandesa. Fontcalda també és un nom propi. Ho podeu llegir. L'Institut d'Estudis Catalans ens explica en aquesta informació del 3CAT Info que és una tendència relativament moderna i en creixement.
Sí, per tant, això es nota a les escoles, que ara l'estrany és dir-se Marc, gairebé,
correcte,
o Jordi, o Anna, o Cristina. Però hi ha més temes de noms avui a la web, no?
Sí, perquè destaquem el nom de Cuaner.
Cuaner, aquest sí que no l'havia sentit mai.
És un nom que és tan exclusiu que només porten 31 dones, de manera que es poden reunir cada any, el 8 de setembre, quan fan el seu sant.
En la plec.
Santa Cuaner.
Plec de les Cuaners.
Sí, en aquest cas és Sant Mateu de Bages, és una vall amb una església romànica.
A tocar de Súria.
Correcte.
Fa un any, de què parlàvem, Marc?
Mira, fa un any, l'última caputxina de Manresa que deixava el convent. No sé si ho recordes, fa
sí,
un any d'això ja,
Sí, sí.
Per tant, punt final a 400 anys d'història, marxava la religiosa Pilar Lumbreras, 92 anys, portava 60 anys vivint en aquest convent. Doncs bé, en aquell moment preocupava el futur del monestir, perquè pensa que és, en fi, una finca de l'any segle XVII, en ple centre de Manresa, 4.500 metres quadrats, que té horts, claustre. Doncs bé, l'Ajuntament de Manresa va anunciar a principis d'any un acord per la compra d'aquest convent, per tant, el convent està salvat, 1,5 milions d'euros que pagarà l'Ajuntament a l'ordre religiosa, i l'objectiu, doncs, això, preservar aquest esplai emblemàtic, no?, i fer-ne, diu l'Ajuntament, doncs, això, amb criteris de ciutat, pensar quin serà el futur ús d'aquest espai, com et deia, és important perquè està al centre just de la ciutat.
Molt bé, Marc, doncs fins demà.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Gràcies.
Catalunya al dia.
La 1:36, i ara tenim una última hora perquè tenim novetats sobre el cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Maria Núria Rebelle, què en sabem? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, la secció tercera de l'Audiència de Barcelona, que va resoldre amb una vista aquesta mateixa setmana el recurs que havien presentat pare i mare del nadó perquè demanaven la llibertat, doncs la sala acaba de comunicar que deixa la mare en llibertat en càrrecs, però no pot sortir del país ni aproximar-se al seu fill amb una distància de 500 metres. La presó continua pel pare. El tribunal, en el seu escrit, diu que ara com ara els indicis que hi ha delictius contra la mare han decaigut i que no hi ha prou motius de força com mantenir-la amb ella en presó preventiva. La presó preventiva, però, continua vigent pel pare.
Molt bé, doncs ha quedat claríssim. Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia.
Doncs seguim, són 2:45 de 2 del migdia. D'aquí a un mes aproximadament, Sitges haurà recuperat el passeig marítim malmès pels temporals del mes de gener per aquella borrasca, la Harry. La força del mar va fer caure un talús de gespa del passeig i va deixar un esvoranc que comportava perill d'esfondrament. Corresponsal al Garraf, Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Ja fa unes setmanes que van començar les obres, que va contractar l'Ajuntament després que el Ministeri de Transició Ecològica es negués a fer-ho. No ho va voler assumir perquè deia que no era la seva opció, no era la seva alternativa triada, no?
Sí, exactament. Davant la diferència d'opinions i la proximitat de l'estiu, l'Ajuntament va decidir començar les obres que tenen un pressupost de 900.000 euros. Carme Gasulla, regidora d'Espais Urbans.
El Ministeri de Transició Ecològica proposava doncs, un retranqueig del passeig marítim. Per nosaltres és un element molt emblemàtic de Sitges i vam decidir actuar doncs, en aquesta línia de conservar i restaurar doncs, aquest tram del passeig.
Ara les obres estan força avançades. Han apuntalat un tram del passeig de la platja de la Riera Xica i estan fent els fonaments del mur de pedra molt resistent que hi volen fer. Estan satisfets de com avancen.
A sobre d'aquesta subbase, aquest formigó, es posarà un mur de pedra molt semblant a la que hi havia originàriament per tal de reconstruir amb les condicions més semblants possibles al mur original. Les obres van a bon ritme.
Els passejants en un dia com avui de força sol i bona temperatura en general veuen bé aquesta opció de reconstruir aquest passeig tan freqüentat i estimat abans d'haver-ne de prescindir d'una part com és la visió del Ministeri.
Home, clar, no el deixarem pas com estava.
És el mínim que podíem fer. És molt necessari.
Pues que millor que continuï més ample.
El passeig és fonamental, esto està sempre lleno.
Jo reduiria un parell de metres l'ample, només els trossos que hi dona l'aigua.
També s'ha hagut de posar un mur metàl·lic a la platja perquè l'aigua no afecti la maquinària pesant que hi ha.
I ara una bona notícia d'un cas que en vam parlar aquí al Catalunya al dia. La dotzena d'alumnes amb sordesa que van a l'escola Bellaterra de Cerdanyola continuaran tenint transport escolar fins a final de curs. Avui acabava aquest servei, després que cap empresa es va presentar a les últimes tres licitacions per fer les rutes. Per tant, a priori, aquests alumnes es quedaven sense transport escolar, però finalment s'ha decidit allargar com a mínim fins a final de curs. Cerdanyola del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia. Demà podran tornar a agafar l'autobús escolar per desplaçar-se. Així ho ha comunicat el Consell Comarcal del Vallès Occidental a les famílies, segons informa el Tot Cerdanyola. Els alumnes amb discapacitat auditiva tenen en aquest centre el CIAL, que és el suport intensiu en audició i llenguatge. Són de diferents municipis dels dos Vallès i arriben a l'escola en dues rutes diferents, una des de Montcada i Reixac i Ripollet i l'altra de Sant Cugat i Rubí. La concessió s'ha de renovar, però després de tres licitacions seguides, cap empresa s'ha presentat per cobrir el servei. La pròrroga permetrà acabar les classes, però la preocupació es trasllada ara a saber què passarà el curs següent. Les famílies no volen canviar d'escola perquè suposa treure els alumnes del seu entorn i expliquen que un infant amb discapacitat necessita sentir-se segur. La possibilitat de compensar els pares amb un preu per quilometratge expliquen que el surt molt car i que trenca la conciliació familiar.
Quatre minuts i tres quarts de dues. És un so que ens porta ara a parlar del pes de Barcelona com a ciutat industrial durant els segles XIX i XX i el paper que en tot plegat va tenir el recinte industrial de la Fabra i Coats, que es podran descobrir a partir d'aquest dissabte a la nova seu que el Museu d'Història de Barcelona ha obert precisament aquí, a la Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu. És un espai de 1.800 metres quadrats expositius i està dividit en dues exposicions permanents i una reserva patrimonial que és també visible. L'Anna Escura l'ha pogut visitar. Anem, doncs, cap al recinte industrial de la Fabra i Coats. Anna, bon dia.
Bon dia. Les dues exposicions estan dedicades a explicar la història i la memòria del treball a Barcelona. Les fàbriques, els seus treballadors i treballadores, les lluites pels drets laborals, tot plegat a la nau F de la Fabra i Coats, allà on hi havia la nau de Tanyet de Fils. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
Què significava la Fabra i Coats en aquest districte? Què havia sigut aquesta empresa amb una exposició que em fa un recordatori? Però també hem volgut aprofitar això per fer un altre treball museogràfic que fa referència a la vida laboral de la ciutat, el món del treball, des del punt de vista més general i, per tant, de mirar d'explicar com la ciutat s'ha relacionat amb aquest món, com s'ha construït a partir d'aquest món.
A banda de les dues exposicions, també hi ha una reserva patrimonial visible, és a dir, un espai ple d'objectes de l'època que es poden veure a través d'un vidre i que en alguns casos també es podrà visitar. Carles García Hermosilla és el director del Museu d'Història de Barcelona.
Tot aquest recorregut es fa també posant molta atenció no només en les qüestions de gènere, sinó també en els moviments obrers, en la lluita dels diferents treballadors i treballadores, dels col·lectius de treballadors i treballadores per la millora de les seves condicions de vida al llarg del segle XIX i del segle XX.
La inauguració es farà dissabte a la tarda. L'entrada serà gratuïta fins al 31 d'agost.
Molt bé, doncs gràcies. Ara ens ho apuntem. Bon dia.
Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
La restauració de l'església de Sant Francesc a Montblanc, a la comarca de la Conca de Barberà, ha deixat al descobert una sèrie de pintures policromades del segle XIII. Estan ubicades, però, a 18 metres d'altura, perquè estan al sostre de l'església. I l'Ajuntament preveu comprar prismàtics perquè els visitants puguin veure bé tots els detalls d'aquestes pintures que s'han descobert del segle XIII. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenien constància abans de l'existència d'aquestes pintures?
Doncs a veure, ells tenien alguns indicis, però desconeixien la quantitat i el contingut de les pintures. Els restauradors van descobrir aquest petit tresor quan van començar a passar el pinzell per retirar el sutge que s'acumulava a la part superior de l'església. A poc, de forma minuciosa, van anar destapant les pintures policromades de fa més de 700 anys que ara es poden veure per gairebé tot l'enteixinat. El regidor de Cultura, Oriol Pallissó, ens ha explicat què han trobat.
Hi ha mènsules que tenen tota la seva cara visible, hi ha alguns escuts, i alguns escuts que es veuen perfectament, i es veu també segurament qui pagava cada capella o cada tram de l'església, no? Llavors hi ha escuts de Montblanc, hi ha escuts del comtat de Barcelona, hi ha escuts doncs, de diferents cases nobiliàries de Montblanc, i per tant això també ens explica una mica de la història del convent.
Cal tenir present que l'església de Sant Francesc fa molts anys que està desacralitzada. Actualment és un centre cultural, abans havia acollit una fàbrica de guix i també una destileria, i tota la brutícia havia tapat les pintures originals que ara s'han netejat i protegit. I com que estan al sostre, Pallissó diu que tenen previst comprar binocles pels visitants.
A 18 metres d'alçada, doncs això es fa gairebé imperceptible als ulls. Per veure-ho, per visualitzar-ho, per imaginar-ho del tot, el que necessitarem doncs, és tenir algun element doncs, que ens hi apropi, en aquest cas seran els binocles, o també doncs, tenir les fotografies en alguna pantalla o impreses. No?
Bé, la recuperació de les pintures forma part d'un projecte més gran de restauració de l'església i del claustre que ha suposat una inversió de 3 milions d'euros finançats pels fons europeus. Preveuen tenir enllestits els treballs a finals de mes.
Ja veuràs que quan acabis la carrera, el dia següent tornaràs a estar aquí. Potser sí. Però igualment, és impossible treballar per aquí a prop.
Això que sentim més trobar el lloc. És una road movie per promocionar el teixit empresarial del Solsonès i Cardona, i sobretot també retenir talent. Des de Solsona, Joaquim Albalater, bon dia.
Bon dia, sí, és un migmetratge de ficció que passa per 13 empreses de la zona protagonitzada per joves que imaginen on podrien treballar en un futur si volen quedar-se a viure aquí. Arnau Abella és el director.
A partir d'aquestes converses amb ells, en les quals expressaven doncs, les seves inquietuds respecte a viure i treballar al territori del Solsonès en general, a partir d'aquí ho creuàvem amb informació de les pròpies empreses també per tal de veure com es podia donar resposta i quines idees preconcebudes no es corresponien a la realitat i valia la pena de desbancar.
Vol promoure aquesta zona com un lloc atractiu per viure-hi i treballar-hi i també trencar prejudicis. Clausta Sunyer és la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès.
Hi ha una creença aquí que no hi ha oportunitats, no? Si fas segons quins estudis has d'anar sí o sí a treballar fora. I hem de veure que no és així perquè les empreses ofereixen llocs de treball d'aquests que són els que troben en una altra empresa de fora, al final.
La pel·lícula s'estrenarà els dies 26 i 27 a Solsona i a Cardona i després també es podrà veure a les xarxes socials i a les escoles i instituts.
I seguim amb la 7a Simfonia de Beethoven, que inaugurarà a l'octubre la nova temporada de l'Auditori a Barcelona. És la primera amb Víctor Medem com a director de la institució. En aquest nou curs buscarà l'equilibri entre llegat i descoberta i reivindicarà l'escolta com una experiència transformadora en un moment marcat pel soroll. Barcelona, Montse Camps.
500 concerts, 4 festivals, 10 cicles i 48 estrenes són xifres que situen la dimensió d'aquesta nova temporada de l'Auditori, seu de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, de la Banda Municipal de Barcelona i el Museu de la Música. L'OBC La Cinquena, amb Ludovic Morlot al capdavant, combina gran repertori simfònic europeu amb la creació contemporània, l'energia de la 7a Simfonia de Beethoven, l'esculpidora 2a i 9a Simfonia de Mahler o els poemes simfònics de Strauss que es barregen amb noves composicions de Blai Soler o Cassandra Miller. Per l'orquestra també passaran directors internacionals com Andris Poga o Vasily Petrenko, solistes com Kirill Gerstein o veus com Christian Karg. Només un tas d'una programació que té aquests objectius que explica el nou director de l'Auditori, Víctor Medem.
Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan en molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
Una de les novetats de la programació de la Banda Municipal de Barcelona és el concert de cap d'any amb la participació del músic Arnau Tordera i en Peyu.
Oh.
I de l'Auditori cap a Vilaseca arrenca la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar, en què un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat una seixantena d'actuacions. Es podran veure en diferents espais distribuïts pel nucli del poble. Clara Chavarría Domingo.
Sí, en total s'han habilitat 8 escenaris i indrets on s'hi podran veure les diferents propostes per tots els públics. La majoria s'estrenaran aquí. Martí Marfà és el director de la FIM.
Sí, de fet, el fet de dedicar-nos a la música emergent i als públics nous, diguem-ne, els públics menuts, doncs fa que, bé, nosaltres siguem una mena de fira oracle que d'alguna manera anticipa aquelles propostes que en el futur poden sonar o poden fer una bona trajectòria dins de l'escena professional, no? En aquest sentit, doncs, treballem amb una programació amb un molt alt percentatge de primícies.
Per una banda, pels més petits s'han previst actuacions de reggae per xics, la tresca, la verdesca o divines, a més de recitals dissenyats per al públic familiar de grups com ara la Ludwig Band, el Pony Pesador o Pepet i Marieta. Mentre que Lil Dami ofereix dues sessions d'un concert entrevista per a escolars de secundària del municipi. Pel que fa a la música emergent, hi ha una aposta per les artistes femenines i gèneres com les músiques urbanes, el pop electrònic o propostes experimentals com Arat Mayer, Xenia Caçador, Stargirl o Jaylee, o Macuca i la publicitat.
Tornem força anys enrere amb els Cardigans, que són uns dels que formen part del cartell, juntament amb UB40, amb Joel López o amb Joss Stone. Hem conegut també altres detalls avui del nou Festival Blau Marí, que es farà al Port de Barcelona el juny. Aspira a convertir-se en una de les cites musicals de començament d'estiu a la capital catalana. Serà entre el 10 i el 28 de juny, Valèria Obereda.
L'escenari emergent Moll Blau Marí neix com un dels espais amb més personalitat del festival. Serà un punt de trobada obert que permetrà al públic gaudir de la música en directe en un entorn singular, una estructura instal·lada sobre el mar. D'aquesta manera, els concerts tindran el Mediterrani com a taló de fons. Entre les novetats musicals en destaquen Raquel Lua, Belén Natalí, Son de l'Aire, Cristina Lamar, Gypsy Kings, Carlos Núñez, Sau o Jan Nieto, entre d'altres. També hi haurà espai per a la cultura i la gastronomia amb propostes de 14 restaurants de Barcelona.
Catalunya al dia.
Arribat a dijous i, com sempre, us proposem un lloc per fer una sortida de cap de setmana amb en Gerard López, director presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i també responsable de la web de sortides capdesetmana.cat, on trobareu totes aquestes propostes que ell ens ve a fer aquí al Catalunya al dia. Gerard, benvingut, ben tornat.
Hola.
Què ens proposes avui?
Els Cardigans ja s'han acabat.
Amb això ja hem fet l'excursió d'avui, Com a mínim a la nostàlgia. Sí.
For what is worth, Tamàs. Bé, feta la falca, avui farem una sortida semicircular des de Dorres fins a l'església de Belllloc. Això és l'Alta Cerdanya.
L'Alta Cerdanya.
Sí, senyora.
Ben amunt avui.
En total, compta dues, tres horetes amb la calma i l'estona per la contemplació. Aquesta proposta, que podem fer ja aquest cap de setmana mateix, inclou una pujadeta fàcil, unes vistes sardanes excel·lents i un plus de patrimoni històric romànic del segle XIII. Mm-hmm. Deixarem els carruatges a la petita plaça de sota l'església de Sant Joan, al mig del petit nucli de Dorres, just al costat del monòlit que recorda els soldats morts durant la Segona Guerra Mundial. D'acord? Mm-hmm. Perquè estem a la Catalunya Nord, per tant, diguem, encarats cap al...
I a la influència que hi ha, sí.
Correcte.
Sí.
Només un apunt, Dorres és a 20 minutets en cotxe de Puigcerdà, a peu un parell d'horetes, per si voleu fer més trosset, horetes mm-hmm. de pagès.
Molt bé.
Des de la plaça seguirem uns indicatius que ens porten per un caminet de muntanya, però no caminarem sols, ho farem...
Correcte,
ho farem de forma heroica, acompanyat d'heroics murs de pedra seca, que sempre val la pena.
Tornen a venir, molt bé.
I tant, i el soroll sedant de l'aigua del rec de Joell. Al cap d'un quilòmetre i mig de lleuger ascens, en un tram de camí empedrat, com si fos allò, diguem, la Via Augusta, toca prendre una decisió d'aquelles de gran calibre habituals a la muntanya. Apunta, o bé pugem a Belllloc pel camí de la Vaga, o bé trenquem a l'esquerra i pugem per la banda més soleia.
I què recomanes tu?
Tu, Estel, que ets de sol o d'ombra?
Diria que de sol, però no em convé per la meva pell. Per tant, direm ombra.
Doncs fem l'opció soleia. El camí s'enfila alegrament, moderadament, i el més important, ja ens deixa amb belles estampes a tocar de l'església, que val molt la pena visitar.
Doncs molt bé, aquesta excursió a l'Alta Cerdanya. Fins la setmana que ve, Gerard.
Valents.
Esports.
I ara l'actualitat esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions, aquí a Barcelona. Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant del Barça, el porter Cesne, no ho sé mai pronunciar bé, Cesne, no? S'ha de dir?
Wojciech Szczęsny, s'hauria de dir. És igual, Tec, li diuen Tec.
El porter del Barça.
Et sembla més fàcil,
Tec,
oi?
Sí, sisplau. Ha volgut esvair els dubtes i ha confirmat que vol seguir una temporada més al club i esgota així el contracte que té fins al juny de l'any que ve, això a tres dies del Clàssic, contra el Madrid al Camp Nou.
El porter de 36 anys ha volgut aclarir que encara pot i vol jugar a futbol i no té cap intenció de marxar del Barça. Szczęsny ho ha explicat en declaracions a la televisió polonesa Eleven Sports.
Sí, sí, sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer. Així que crec que encara parlarem aquí unes quantes vegades més abans del Clàssic.
Un Barça que continua preparant el Clàssic de diumenge al Camp Nou contra el Madrid, en què l'equip podria ser campió de Lliga.
Pel que fa al Barça femení, el club negocia el retorn de Martina Fernández, és la central que van traspassar l'estiu passat a l'Everton.
Sí, les blaugranes van golejar ahir el Llevant 5-0 i van oferir el títol de Lliga a l'afició. La capitana, Alexia Putellas, té clar que continuaran lluitant per la resta de títols Copa i Champions.
Parlo ara com una capitana superorgullosa d'aquestes grandíssimes jugadores que cada dia durant molt i molt de temps ens estem superant amb ambició, no volem frenar, volem que us sentiu superorgullosos d'aquest equip i així seguirà sent perquè conec molt la mentalitat d'aquest equip i no ens aturarem.
La central del Barça, Aixa, es va lesionar al tram final del partit.
Encara en futbol, última hora de l'Espanyol que incorpora Monchi.
Qui va ser director esportiu del Sevilla, Roma i Aston Villa, li ha donat el sí a l'Espanyol. Ciutat Esportiva de Sant Adrià. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia. Monchi està a un pas de liderar el nou Espanyol. L'acord entre el club blanquiblau i l'exdirector esportiu del Sevilla encara no està tancat, però les dues parts estan molt a prop d'entendre's. Monchi arribaria a l'Espanyol a partir de la temporada 20 com a nou director general esportiu. Per tant, per sobre de Garagarza i de la resta de la secretaria tècnica. Ho farà comandant un nou organigrama al club. La intenció de l'Ampeis és clara: delegar amb Monchi tota la parcel·la esportiva. El moviment ha estat anunciat per Mundo Deportivo i Catalunya Ràdio l'ha pogut confirmar. L'acord, per cert, es mantindrà, segueixi o no l'Espanyol, a primera divisió. Amb Monchi segurament arribarien també un parell de persones, entre les quals el seu assessor Fernando Navarro, l'exjugador del Sevilla i del Barça.
Molt bé, gràcies, Sergi. El PSG i l'Arsenal jugaran la final de la Champions de futbol el 30 de maig a Budapest. L'equip de Luis Enrique s'hi classifica per segon cop consecutiu.
Els parisencs van empatar un ahir al camp del Bayern de Múnich, però van fer valer el 5-4 favorable de la semifinal anada. Dembélé va avançar al PSG en minut 3, Kane va empatar pel Bayern ja al descompte. Un Luis Enrique eufòric que aspira a guanyar la seva tercera Champions contra l'Arsenal de Mikel Arteta.
Entre Miquelito Arteta. Bueno, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil.
En handbol, per vuitena vegada consecutiva, el Barça jugarà la final a 4 de la Champions.
És tota una fita per a l'equip blaugrana, que ahir va guanyar el Nantes francès per 31-21. Carlos Ortega, tècnic del Barça.
Molt content i molt orgullós de l'equip. Jo crec que estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt, molt canvis, en molt cas, o en algun cas, per tema econòmic, i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
I a la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins, que aquests dies es disputa a Coimbra, Portugal, el Barça busca avui un lloc a les semifinals. Juguen en quarts contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre i en directe per Esport 3. Els blaugranes aspiren al 23è títol de Champions d'hoquei patins. Ricard Ares, tècnic blaugrana.
Hem de pensar que volem conquistar la competició, però totalment centrats en l'Sporting, que és l'únic pas que hem de pensar donar.
I a Badalona avui comença la fase final de la Champions FIBA de bàsquet amb els partits de semifinals. Tenerife Vilnius a les 6 i Unicaja AEK a les 9 del vespre.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Demà passat comença el festival Espurnes Barroques, aquest any amb 15 concerts, a més de tallers i àpats entre vinyes, en una trentena de municipis de la Catalunya central. L'espectacle inaugural es farà a Cervera, a la Segarra, i girarà al voltant de La vida sueño, de Calderón de la Barca, amb peces de compositors coetanis seus. I diumenge al matí, a Santa Magdalena de Vergós Garrejat, aquests que sentiu són Joel Fredriksen, amb el seu llaüt, i l'ensemble Fènix, versionant trobadors dels segles XII, XVI i XX, com Nick Cave, a Leonard Cohen o Nick Drake. Gràcies per escoltar-nos, que acabeu de passar un bon dijous, i si voleu, ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.